I un dia més tenim amb nosaltres a David, dins del nostre programa Ser Història. David, benvingut i contamos, de què parles avui?
Hola, bon dia, Albert. Avui voldria parlar de la pedania del Llogaret de Bel.
Ah, Bel, este poblet que pertany a Rossell, que està allí dalt, no?
Correcte, sí, és un petit, vamos, és un enclavament que els veïns de la nostra zona coneixem bastant bé, però clar, degut al seu aïllament, que és una població que pràcticament no té gent quasi vivint de manera permanent, fa que sigui com una incògnita en el mapa, però té també la seva història i bé, i un paper dins de lo que seria en els pobles de la zona del Maestrat.
Sí, molt interessant. És un poble que has d'arribar per una carretera que ja acaba allí, no? Acabes a Bel i d'allí ja no pots continuar a cap lloc, per carretera almenys.
Exacte, sí, bé, hi ha una pista per darrere, però que efectivament al final acabes i que te quedes incomunicat, tens que agafar i baixar pel mateix lloc per el que has vingut.
I alguna vegada per arribar, si te trobes les vaques pel camí, sí, te toca esperar una miqueta.
És l'autèntic, no és el que li dona encara a aquest encant que, com comentàvem abans, fa que sigui singular.
Endavant, David.
Bé, doncs com estàvem comentant ara, avui voldria dedicar-li aquest programa a una de les pedanies i llocs que al meu parèixer té un gran encant dins del que serien els nuclis rurals que componen l'interior de la nostra comarca. Bel és un enclavament amb moltíssima història. Es troba en una zona geogràficament accidentada i que ja s'evidencia en el seu ascens fins a la població a través d'una estreta carretera que ja ens revela com eren els camins d'antany per a aquestes latituds. El nucli urbà se situa per sobre dels 900 metres sobre el nivell de la mar, encara que posseïs punts que ja van escassament per sobre dels 1.000 metres, com ocorreix, per exemple, en el que s'anomena com la Pena de Bel. Bel tenia el seu propi terme municipal, antigament, sent una localitat independent, amb unes arrels que s'avançaven fins i tot a l'arribada del mateix Jaume I per aquestes terres, tal com veurem amb altres zones del seu entorn. No és un cas aïllat, i que ja han comentat el tema dels mossàrabs i que avui hi tornaré una altra vegada a incidir. L'espai urbà es compon únicament de dos carrers, que és sobre els quals s'articula aquest viari, sent aquests el carrer Major i el carrer Sol. El principal edifici és la seva església parroquial, dedicada a Sant Jaume, la qual posseix una evident arrel romànica, encara que durant el segle XVIII sembla ser que l'edifici patiria una sèrie de reformes en temps de Felip V, així com en la centúria anterior. L'enclau té una sola carretera asfaltada per a connectar amb la resta de municipis, i que és l'accés que tenim venint des de Rossell. No obstant això, a causa de la seva proximitat amb la Tinença, veurem com a través d'alguns caminers de ferradura antics que els llauradors i ramaders transitaven, encara es pot comprovar una petita senda que acabaria portant-nos fins a lo que seria la zona de la Pobla. Tampoc podem ignorar la diversitat de masos que s'escampen per l'orografia muntanyenca d'aquest entorn i que va ser per la seva naturalesa procliu a la creació d'aquesta mena d'habitats aïllats sustentats primordialment en l'economia ramadera. Pel que fa a la qüestió històrica, per a nosaltres la portada de l'església és sense cap mena de dubte l'element més destacat. Si consultem qualsevol guia o referència escrita sobre aquesta, llegirem com se li atribueix un origen d'església cristiana de Reconquesta, arribant-se a datar a partir del moment de la concessió de la seva primera carta de població i que data de l'any 1234. Cal dir que pocs anys després se li otorgaria una segona carta. No obstant això, voldríem remarcar que la portada d'aquesta església reuneix una sèrie d'elements iconogràfics que cal singularitzar i no generalitzar com si d'una església més del segle 13 es tractés. Aquesta qüestió, i que ja tractem en la nostra recent publicació sobre l'estudi historiogràfic de lo que seria la plana de Vinaròs Peníscola, voldríem tornar a posar-la damunt de la taula, ja que al nostre parèixer, la portada de l'església de Bel no té res a veure amb altres formes d'aquestes construccions de reconquesta, com les que podríem veure en el cas, per exemple, de Sant Mateu. Com diem, i sempre remarcant-lo, des de la nostra opinió personal, la portada de l'església de Bel podria remuntar-se més enllà del naixement del mateix rei Jaume I, sent per tant ja no sols una portada que caldria situar com la més antiga de la nostra comarca, sinó que abarcant ja un territori més ample. Si ens fixem amb deteniment, la portada de l'església de Bel no té res a veure amb les que apareixen amb motius decoratius en els accessos dels temples restants del romànic d'aquesta província, com ocorre, per exemple, en la referida església de Reconquesta de Sant Mateu, i que es creu que va haver d'alçar-se entre els anys 1237 i anys 50 de la mateixa centúria, o l'antiga església de l'Assumpció de Xer, i que va poder edificar-se més o menys a finals del segle XIII. El cas de l'església de Sant Jaume de la Pedania de Bel presenta una portada romànica de mig punt, en la qual veurem llaurats un conjunt d'elements artístics com succeirà en una representació antropomorfa que en recorda el passatge del Gènesis en el que se fa al·lusió a la vergonya i expulsió del paradís. Un element que apareix i que presenciem en altres edificis religiosos, com és el cas de l'ermita de Sant Pantaleó en un municipi de la província de Burgos i que dataria precisament abans dels anys 30 del segle XIII, és a dir, molt abans, com per exemple la que tindríem en Bel. Però clar, la qüestió és més interessant si continuem analitzant de manera pormenoritzada aquesta portada. Per exemple, un altre motiu decoratiu que tenim ahí són les faixes de triangles que apreciem en aquesta mateixa portada i que són idèntiques a les que, per exemple, observem en el monestir de Santa Maria la Real d'Irache, en Terres de Navarra, i que en el cas concret de les formes referides, aquestes podrien datar inclús de la segona meitat del segle XII. Igual d'interessant són els que semblen definir-se com a flors esculpides, hexapètales i tetrapètales de 6 i 4 pètals, i que acompanyen el conjunt descrit. Les primeres les veiem en altres edificis, com succeeix, per exemple, en l'església de Nostra Senyora de Butrera, en terres burgaleses, i la data inicial s'emmarcaria també dins del segle XII. Pel que respecta a les flors tetrapètales, el que estàvem parlant, de tetra, de quatre parts, de quatre pètals, també les veiem en Bel, i aquestes, si anem a buscar iconografia romànica, també les veiem precisament en una església que seria la de Nostra Senyora de l'Assumpció en Sobradillo de Palomares, de Zamora, i la seva construcció també tenim que datar en la fase final del segle XII. És a dir, tenim diferents elements artístics, iconogràfics, que estem situant sempre en el segle XII. Algú pensarà que això no té sentit perquè, clar, fins a l'any 1234 a Bel no se li dona població, no se li dona la carta de poblament i ahí no pot viure ningú. És la lògica que sempre ens expliquen. Però, clar, aquí n'hi ha que tot contextualitzar-ho des de la historiografia del mossarabisme, que, com dic moltes vegades, no se té mai en compte. Dic tot això perquè considerem que comptem amb proves suficients des del punt de vista artístic per a plantejar que els motius decoratius que componen aquesta portada de Bel en altres parts de la península serien datats en el segle XII, però aquí, clar, seguint la corrent historiogràfica tradicional, ja per nassos tenim que ficar en el segle XIII, i ahí està la qüestió. Hem d'advertir i comentar que, per a incidir més en aquesta qüestió, que possiblement l'església de Bel, al meu parecer, és la meva opinió, bé podria datar perfectament d'aquesta segona meitat del segle XII o com a molt tard de principis del segle XIII d'acord al plantejament que jo aquí proposo, és a dir, un interval cronològic que s'anticiparia, s'avançaria, fins i tot al naixement del rei Jaume I, qüestió que no hauria de resultar estranya quan un comença a contextualitzar aquesta presència de pobladors mossàrabs. Així doncs, al llarg del terme municipal de Rossell, i que és on se circunscriu aquest espai geogràfic, no falten també varietats de noms d'arrel mossàrab que de nou tornen a explicar-nos part d'aquesta història oblidada i que en part donaria sentit a l'aparició de cristians abans de que arribaren ací els homes que acompanyarien en la reconquesta a Jaume I. Tenim topònims bastant significatius, com ocorre amb la forma del Gorollongo, que és l'altiplà en el qual acaba la mola de la pena, derivat de llongo llarg, amb aquesta característica paraula acabada en o d'influència claríssimament mossàrab. Cal no oblidar que en Rossell tenim la partida de les soterrànies, com les soterrànies de Vinaròs, derivat del llatí subterrànium, en al·lusió possiblement a un camí o punt de connexió afonat o fons. És a dir, un topònim que el mateix Joan Corbó Romines ja ens recordava que era de Rael Mossàrab. No obstant això, dins del mateix antic terme municipal de Bel, apreciem formes escrites com seria el cas de la abans referida paraula pena, que s'ha conservat, i aquesta també podria relacionar-se en la moleta de Morranda, una forma arcaica que a través de la seva adaptació mossàrab ha persistit en el temps que ha conservat aquest ND etimològic. Hem de tindre en compte que aquest motiu és una qüestió que mos té que fer pensar que en aquestes franges ruralitzades i escassament estudiades, especialment pel que fa al període de l'edat mitjana, presenciem elements històrics d'interès que cal contextualitzar. A banda d'eixa prova iconogràfica o d'eixa toponímia, si la cosa sembla poc, Cal dir, i això se té que remarcar també, que el topònim Bel ja apareix esmentat en un document de l'any 1157. Repeteixo, 1157. I això ja ho diu mossèn Betí arran d'un pleit que crec que està el document en l'arxiu d'Alcanyís, parle de memòria. Igualment, en l'any 1195, compte, finals del segle XII, 1195, torna a esmentar-se aquesta població junt en Fredes en un document on se diu Losis Vocatis Fredes et Bel. És a dir, un document referent a Benifassà que es troba en l'arxiu de la catedral de Tortosa. No m'ho estic inventant. I recordem que Jaume I naix en l'any 1208. És a dir, tenim proves toponímiques, tenim documents, tenim inclús hasta proves físiques evidenciades en la iconografia, que mos fa falta per a pensar que abans de la Reconquesta aquí vivien cristians. Bel m'encanta perquè és un grandíssim exemple d'una realitat que historiogràficament no s'ha tingut en compte, però com he dit 40 vegades, se té que tornar a reflexionar i, evidentment, posada damunt de la taula, perquè ja no és una elucubració, és que tenim proves per tots els llocs, en toponímia, en documentació, inclús físicament, en obres, en aquest cas, com seria la seva portada, que és una autèntica joia i que se té que revaloritzar. Compte, evidentment, és un element que està protegit, però és que des del punt de vista historiogràfic, la significació que té és més gran de la que ens podem imaginar. Tenim ahí un fòssil, un resquici de la vida dels nostres avantpassats, inclús abans de la Reconquesta.
Molt bé. I, David, una pregunta. Bel, d'on vindria? Perquè hi ha molta gent que té el cognom Bel, no? Vull dir, què és primer, el nom del poble, el cognom? Ja sé que és una pregunta una mica complicada i a la millor t'estic apuntant
molt. No, te la puc respondre, tranquil. Sí, Bel, si mal no recorde, en l'onomàstic en Catalunya de Joan Coromines, ell deriva la paraula de lo que seria negre, del color negre, val? No, t'estic parlant de memòria perquè la pregunta que m'has fet és molt concreta, però crec que la fa derivar d'un basquisme, perquè hi ha topònims que venen del nord d'Espanya i possiblement Bel, la seva derivació vindria d'ahí, de la paraula negre, en al·lusió possiblement a lo que seria la tonalitat d'alguna part de les muntanyes que hi ha en eixa zona. Crec recordar, t'estic parlant de memòria.
I se coneix quan va perdre Bel la seva entitat com a poble independent i es va anexar a Rossell?
Desconec, però entenc que seria quan començaria a perdre població com moltes pedanies que, bueno, que quan acaben sent pedanies precisament és per això, perquè demogràficament perdem pes i, sincerament, ara mateix no s'havia dit una data en concret. No us hauria dit si va ser en el segle XX o en quin moment, però va néixer com un poble independent, la seva carta de població, en el seu, vamos, en tot el que serien els seus càrrecs públics i en com qualsevol municipi. És a dir, tenim el document de la carta de població, se coneix, té que per cert, crec que té dos, la, com he dit abans, la de 1234 i després una segona de 1238.
Sí, perquè també al comentar que ahir ja hi havia cristians, eren mossàrabs, que els mossàrabs eren els cristians que vivien a les taifes musulmanes, no? S'han trobat, bueno, clar, és que a vegades també s'han de fer investigacions, cates arqueològiques per a veure si hi havia pues, muralles, si hi havia pues, cases o algo. A tu et sona si hi ha vestigis de construccions? Perquè allò és minudet, també, clar.
És molt xicotet, anem a veure. Jo sí que sé que crec que en la Pena de Bel, en eixa zona, hi ha un petit jaciment, però crec que és un període molt més antic a lo que seria l'edat mitjana. Parle de memòria, ja t'he dit, perquè això ja seria arqueologia concreta de la zona i això se m'escapa. Però crec recordar que és anterior a aquest període. Anem a veure, la portada de Bel és molt interessant perquè tu pots agafar, hi ha un expert independent, portar-li unes imatges d'aquestes representacions iconogràfiques i sense dir-li el joc que te comente d'on se poden trobar. I segurament molts te dirien doncs, els exemples que existeixen. I casualment els que he comentat són tots de la segona meitat del segle XII. És a dir, ahí tenim una sèrie de qüestions que ens tenen que fer reflexionar perquè que 1234 te donen una carta de població no significa que tot comence de zero ahir. És a dir, en Vinaròs sabem que quan se li dona 1241 la carta de població, i ho van comentar programes enrere, sabien que aquí ja hi havia gent vivint. El que passa és que una cosa és el document oficial i una altra cosa és l'extraoficial. És a dir, anem a veure. Això també en historiografia se té que tindre en compte. I clar, lo de Bel no és un capritxo, és que en Bel tenim hasta documents. 1157. Veigues tu, a veure. O, per exemple, ja la toponímia, perquè si tu desenvolupes una evolució filològica de la paraula, evidentment ens també hi ha una altra prova, però si damunt li afegixes els elements iconogràfics, artístics de la portada, jo crec que queda més que evident que parlar de mossàrabs, i torno a repetir-ho, no és cap història de ciència-ficció. El problema és que és una qüestió altíssimament polititzada, que evidentment acceptar-la comporta desfer moltes teories que encara s'estan explicant, i clar, ahí tenim ja la història liada. Però bé, jo sempre ho he dit, jo porto 15 anys, soc molt cabut en aquesta qüestió, l'estic defenent, i no me cansaré mai perquè a mesura que estic indagant en el tema veig que hi ha més evidències. I compte, això és una qüestió, però és que podríem parlar, com van comentar ja fa unes setmanes, d'aquest tema en altres municipis de la comarca. És que no és el cas de Bel. El que passa és que el de Bel és molt interessant perquè tenim proves de tot tipus, documentals, històrico-artístiques en el que seria la seva portada, i després també la mateixa toponímia.
Bel, que és un nucli, no sé si es pot dir barri, nucli...
Un llogaret, el que diríem en castellà, una pedania. Jo dic pedania, però bueno, seria crec, com un llogaret, no? Crec que se denominaria sí, estrictament.
Una pedania en dos carrers, el carrer Major, molt ben arreglat, és molt bonic anar a veure.
Preciós, sí, sí.
Sí, és molt bonic. Els últims anys ha fet un canvi estètic molt bonic, molt arreglat. Al final del carrer hi ha un mirador per ahir. Vull dir, la veritat que és una delícia, i quan són festes a Bel, doncs hi ha molta gent que puja, no?, i molt animat. Realment és un poblet que val la pena anar a visitar, no?
I sí, sí, efectivament, i està a la nostra comarca, perquè moltes vegades la gent pensa que, com està en la muntanya, ja queda fora, però és que al dependre de Rosell, evidentment, està encara dins del Baix Maestrat.
Pues moltes gràcies, David, per la edició d'avui de Ser Història Maestrat, i t'esperem la setmana que ve.
Clar que sí, gràcies a vosaltres.
Gràcies, David.